Un programa per tots aquells que no poden dormir, treballen de nit o simplement ens voleu fer companyia. De matinada, un programa d'actualitat social, consells per cuidar-nos i estar en forma, bones lectures i restaurants, curiositats, festes, teatre, cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. De matinada, les nits de dissabte a diumenge passada la mitjanit a Ràdio Estel amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir. Busca'ns també al Facebook, al Twitter i a dematinada.es. Redifusió del programa la nit del diumenge a dilluns a la 1 de la matinada. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 18 al 30 de setembre, Etiòpia, tribus i cristians del sud. Proposta de ruta per aprofundir en les tradicions i història dels cristians d'Etiòpia. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, euroinclusió. Davant les eleccions europees, l'Església alerta del rebuig a la immigració. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. Pels infants en risc d'exclusió social, anar de colònies o a un casal d'estiu és una necessitat. Juguen, aprenen, fan amics, reben afecte i atenció. A la Fundació Pere Tarrés necessitem el teu ajut per becar aquests infants i garantir que aquest estiu cap infant es quedi sense colònies. Pots fer el teu donatiu a través del web peretarrés.org o trucant al 93 430 1606. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel.
Els homes són superiors als animals? La disputa de l'ase, d'Anselm Turmeda, el nou llibre d'Editorial Barcino per aquest Sant Jordi. Un diàleg divertit i mordaç que es riu dels costums i la vanitat dels homes. Més informació a editorialbarcino.cat. Anirem tots al paradís. Així de clau tenen Marí Balmarí i Daniel Margarat en el llibre en què parlen del cel i de l'infern amb un llenguatge d'avui. Anirem tots al paradís. El judici final en qüestió. De Fragmenta. Per més informació, visiteu el nostre web www.fragmenta.cat. De llibres i més. Un programa patrocinat per Fragmenta Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu.
Què tal? Salutacions i molt bona nit. Benvinguts a una nova edició del De Llibres i Més. Avui, en aquesta edició, la número 27 del programa, rebrem la visita d'Ignasi Moreta, el director literari de Fragmenta Editorial, amb qui parlarem de manera àmplia del segon fòrum Fragmenta, un acte en el qual ja fa setmanes que treballa l'equip de Fragmenta Editorial i que es farà, se celebrarà, a la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri, a Barcelona, el proper 24 de maig, tot coincidint amb el 7è aniversari d'aquest segell editorial. I com sempre, després de l'habitual connexió amb la Mar Arenaza per conèixer les últimes novetats literàries i també la seva proposta, la seva recomanació literària de la setmana, estarà amb nosaltres en Biel Cadilla. Avui, entre bambalines, també ens posarà al dia de les arts escèniques i de les novetats teatrals de les últimes setmanes.
A Ràdio Estel,
De Llibres i Més, amb Emili Pacheco.
si estarien d'acord amb l'afirmació que les TIC, les tecnologies de la informació i la comunicació, han millorat en molts sentits les nostres vides. És indubtable que les tecnologies digitals poden ser beneficioses en tant que posen al nostre abast els instruments necessaris pel coneixement global, per la comprensió mútua, per l'exercici dels drets individuals i també col·lectius. Avui, la informació no és patrimoni exclusiu dels grans grups periodístics ni de les institucions més poderoses i influents. Les tecnologies digitals inherents a la xarxa fan possible també la multiplicitat de veus de possibles interpretacions de la realitat que poc tenen a veure amb el discurs oficial. En aquest context, però, l'individu, en tant que usuari que navega ja de forma habitual per la xarxa, està sotmès a un flux continu i incessant d'informacions en formats múltiples que dificulten també la concentració, la lectura reposada. Tenim la possibilitat d'accedir amb un sol clic a milers de mitjans de comunicació, però aquestes possibilitats infinites ens fan més susceptibles, també més que mai, a la dispersió, a la frivolitat, a una manera poc profunda d'abordar els temes que ens causen inquietud. Per això, potser ara més que mai, el llibre és el nostre principal aliat, una de les poques eines que ens poden garantir la preservació dels valors lligats a allò que representa la lectura, la dedicació, la reflexió i l'actitud reposada davant el nostre interior i també allò que ens envolta. Fragment Editorial, una macroeditorial independent que aquest mes de maig ha fet 7 anys de vida, reivindica la necessitat de donar al llibre la importància que mereix i ho fa publicant títols de qualitat en edicions elegants i acurades i també duent a terme iniciatives que promouen el debat i la reflexió entorn a la literatura i als llibres. És així com el proper dissabte 24 de maig, amb motiu, com dèiem, dels 7 anys de Fragment Editorial, se celebrarà a la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri, a Barcelona, el segon fòrum Fragmenta, un espai de trobada entre els lectors i els autors de les obres publicades per aquesta editorial, per Fragmenta Editorial. El programa, que s'iniciarà a les 9 del matí, estarà obert al públic, que prèviament s'hi ha inscrit, comptarà amb una sèrie d'atractives propostes que es duran a terme al llarg de tot el dissabte. Parlem-ne avui. Tenim amb nosaltres l'Ignasi Moreta, que és el director literari de Fragmenta Editorial, que ens explicarà una mica millor com serà aquesta segona trobada entre lectors i autors de Fragmenta. Ignasi, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Benvingut al De Llibres i Més.
Moltes gràcies.
Parlem d'aquest segon fòrum Fragmenta, que l'objectiu és fer un retrobament entre autors i lectors i que fomentin aquest diàleg, oi?
Sí, efectivament, perquè el llibre sempre és punt de trobada entre autor i lector, però punt de trobada mediatitzat pel paper, per la lletra impresa. I llavors també ens semblava, doncs, que valia la pena, de tant en tant, doncs, afavorir una trobada, diguem-ne, presencial, no? Un seguit d'activitats que permetin, doncs, a qui li interessa molt un autor, doncs, poder-lo tenir en viu, assistir a una taula rodona, una conferència, un taller, un seminari, i això és el que aquest format ens permet desenvolupar.
Parlem de com s'ha fet la programació i la gent que hi participarà, Ignasi.
Sí. Això ho fem un dissabte, el dissabte 24 de maig, tot un dissabte a la Casa d'Espiritualitat de Sant Felip Neri, al carrer Nena Casas número 47 a Barcelona, que és una casa d'espiritualitat de les monges filipenses, que ens acullen amb una gran generositat i, en fi, els agraïm moltíssim. I, per tant, és tot una jornada en la qual hi ha algunes activitats per tots els inscrits. Fa 2 anys en vam tenir 200 inscrits. Aquest any, doncs, confiem poder repetir la xifra. Hi ha algunes activitats comunes per tothom i altres activitats que són simultànies, de manera que cada inscrit pot triar, no se li dona, doncs, aquesta conferència, aquesta taula rodona, etc., sinó que té a cada franja horària 4 activitats per triar-ne una, de manera que, doncs, qui li interessa més una meditació hindú, doncs se'n va a la meditació hindú. Qui vol una taula rodona sobre textos jueus, o qui vol una taula rodona amb Vicenç Torralba sobre la crítica de la religió, doncs cadascú es tria una mica en funció de les seves preferències, doncs quin itinerari fa, a quines conferències o taules rodones participa. També és bonic el fet, doncs, que hem anat combinant, no? És a dir, hi ha tallers més espirituals, més vivencials, Cants i danses rituals a partir de Jerzy Grotowski, o bé la meditació en la tradició del ioga, introducció i pràctica amb el Swami Satyananda Sarasvati, o un cineforum zen, són activitats més, entre cometes, contemplatives, no? Amb altres més de tipus intel·lectual, taules rodones, tenim una taula rodona sobre Marí Balmarí, amb Andreu Trilla, Ramon Maria Nogués, Josep Potón i Santiago Quijano, no? O una taula rodona, que és el que citava, sobre la crítica a la religió, amb Francesc Torralba i Gregorio Luri, o bé també una taula rodona sobre entre el diàleg interreligiós i les noves espiritualitats, i les noves formes d'espiritualitat, amb l'Eide Humada, Josep Potón i Raimon Rivera. De manera que són formats diversos que permeten passar una jornada, en fi, una estona de meditació, una estona de participar en una taula rodona, una estona de participar en una conferència, en fi, diversos formats que permeten entrar en contacte amb el món de l'estudi, en el voltant de les religions, és una perspectiva àmplia, que és la que intentem adoptar a Fragmenta.
De fet, nosaltres ho comentàvem i també ho heu comentat vosaltres un cop es planteja aquest segon fòrum Fragmenta, aquesta trobada entre lectors i autors, el fet de que actualment vivim en un món en què a través de la xarxa, a través de les noves tecnologies, tenim accés a moltíssima informació de manera immediata, de manera ràpida, i el que vosaltres voleu és sobretot fer com una mena de pausa i dir, agafem amb tranquil·litat i abordem el coneixement, les fonts de coneixement amb tranquil·litat per poder pair-ho, suposo, sí, d'una manera correcta, no d'una manera idònia, Ignasi.
Sí, però clar, jo he dit moltes vegades, no tot es pot dir amb 140 caràcters. És a dir, l'explosió del missatge breu que ens dona Twitter, que ens dona Facebook, que tot queda resumit a una fórmula, a un lema, a una consigna, doncs home, no tot es pot resumir a consignes, afortunadament. I el llibre permet fugir de la consigna. El llibre permet entrar a fons, permet doncs entrar en una determinada temàtica i tractar-la amb una certa seriositat. Jo sóc un defensor absolut del llibre. I el fòrum per què serveix? Bé, el fòrum serveix per conduir també els llibres, per estimular la lectura. També perquè quan algú coneix un autor o l'ha sentit parlar o ha participat en una activitat amb un determinat autor, després quan el llegeix li sent la veu. I això és una cosa molt bonica. És a dir, pel lector, doncs, l'autor d'entrada és un nom, no? Però a més a més, si a la solapa del llibre hi ha la foto, doncs l'autor és un nom i és una imatge. Si a més a més has estat en una taula rodona en què aquest autor intervenia, doncs és un nom, és una imatge i a més és una veu i una manera de moure's i una manera d'actuar i una simpatia i una forma de ser, no? I aleshores, quan el llegeixes, l'experiència de lectura és una mica diferent, perquè estàs llegint la lletra però estàs reproduint la seva veu en el teu cervell durant l'acte de lectura. La lectura guanya. O sigui, jo he fet aquesta experiència i suposo que molts dels oients doncs, també l'han fet, no? Llegir aquell a qui li ha sentit la veu et canvia l'experiència de lectura i guanya, és a dir, és millor, captes millor el matís, jo crec, perquè li el sents parlar, i aleshores només per això crec que ja val la pena, doncs, si un, doncs, li agrada molt, doncs, què sé jo, Xavier Meloni, Amador Vega o Lluís Duc, qualsevol dels autors amb qui Francesc Torralba, Raquel Bouso, etcètera, qualsevol d'aquests autors, doncs, a mi m'agrada molt aquest autor, doncs, vens al fòrum, participaràs en una activitat amb aquest autor i formarà part del teu paisatge humà. No dic que passis a tenir amistat personal amb cada autor, no és això el que busquem, quan diem autors directors en diàleg, però sí haver-te el fet teu, amb la dimensió més corporal, de veu, etc. I crec que això és bonic.
També Hem de dir, Fragment Editorial celebra els seus 7 anys de vida, Ignasi, i ho feu fent balanç també d'aquests primers anys, d'aquests 7 anys de vida, amb col·leccions, amb 75 títols que ja s'han publicat, sí. Una 50ena en català i 25 en castellà, en 5 col·leccions diferents.
Sí.
L'aposta, per tant, decidida i ferma en aquest camí que ja van prendre Fragment Editorial fa 7 anys i que doncs, té un futur prometedor.
Sí, home, amb tota modèstia, no? Però sí que és cert que vam començar amb molta il·lusió, amb ganes que això no fos flor d'un dia, sinó que realment fos un projecte que es consolidés, que aguantés. I, home, 7 anys més tard, amb 75 llibres publicats, com apuntaves, crec que el projecte doncs, s'ha consolidat, no? És a dir, d'alguna manera... la gent entén que Fragmenta som aquells que fem llibres d'assaig sobre religions en el confessional, en català i castellà, que intentem treballar amb rigor, amb llibres doncs, que es facin llegir, que s'aguantin, que no estigui renyit el rigor amb la divulgació, que això és molt important, perquè no es tracta de fer llibre acadèmic només per acadèmics, perquè això és crear un cercle tancat, un gueto, sinó llibre a la casa de lectors, és a dir, llibre que no suposi una barrera pel lector, sinó que es pugui llegir bé sense renunciar al rigor, sense renunciar a l'ambició. És a dir, busquem que el llibre tingui ambició, l'autor hagi volgut dir coses i les hagi dit bé i amb rigor i amb fonament, etc., però que al mateix temps no sigui un exercici solipsista doncs adreçat només a col·legues del món acadèmic, sinó que el lector normal, informat, culte, pugui llegir els nostres llibres fàcilment, que se'ls donin els elements per entendre'ls, no? Aquest entremig entre divulgació i rigor acadèmic, doncs, que el busquem a tots els llibres, crec que en general, evidentment, sempre hi ha llibre de registres molt diferents, no? També hi ha llibre més divulgatiu, llibre més acadèmic, no? Però en general aquest equilibri crec que l'hem trobat bastant, no? I en aquest sentit jo el balanç que faig aquests 7 anys de feina doncs sí, és positiu, no? I jo estic molt content de l'acollida que ha tingut el projecte, inclús la idea de som llibres sobre religions, però compte, no és llibre per un mercat intern de gent religiosa, sinó llibre adreçat a tota la ciutadania, i per tant doncs, els mitjans de comunicació generalistes doncs, també s'hi han d'interessar. Les llibreries generalistes, no només les especialitzades, sinó llibreries generalistes, també han de tenir els nostres llibres als operadors, i els tenen, no? És a dir, hem constatat que realment aquest missatge de religions obert a tota la ciutadania, obert a tothom, siguin quines siguin les creences, això s'ha entès, i això s'ha entès i és de les coses que realment a mi em satisfan, no? De dir, doncs realment s'ha lograt que s'entengui que Fragmenta s'adreça a tothom.
I no sé si després de 7 anys, Ignasi, també teniu doncs una mica quina és la tipologia, el lector, i més important per Fragment Editorial, la gent que s'adreça a vosaltres i que són lectors de les vostres publicacions.
Sí, nosaltres tenim... jo no he encarregat mai cap estudi de mercat i per tant, tot el que diré és més intuïtiu que altra cosa, no? Però com que fem moltes activitats, presentacions, etc., doncs més o menys un va veient quina és la seva tipologia de lectors. Però així, amb una base, diguem-ne, intuïtiva, jo diria que tenim dos tipus de lector. D'una banda, el lector que pertany a una religió en concret i que simplement vol viure la seva religió de forma informada, de manera conscient i a partir d'un fonament d'una cultura i d'un saber com van les coses, és a dir, que vol una fe que no sigui acrítica, sinó que sigui una fe raonable, i aquest lector, doncs, davant llibres que estudien els fenòmens religiosos, doncs aquest lector s'interessa, no? Lector que és d'una religió en concret, però, per exemple, vol saber també com van les altres religions, i aleshores lector catòlic que si publiquem un llibre sobre sufisme, doncs vol saber això del sufisme de què va. O si publiquem un llibre sobre el zen, vol saber això del zen de què va. O si publiquem un llibre escrit més des de la tradició cristiana, doncs també li interessa, no? I després tenim una segona tipologia de lectors, que és el lector que no s'identifica amb cap religió en concret, però que no té anticossos. Perquè durant molts anys, doncs, qui no pertany a una religió, doncs, anticossos, davant la religió. Ara no. Ara hi ha un tipus de lector que no és religiós, però que no té una beligerància contra el fet religiós, sinó que realment li interessa i ho accepta amb total normalitat. I aquest lector, doncs, també és un lector de Fragmenta.
Ignasi, sí. Parlem també, ara ho comentaves tu, no? El fet de que sou una editorial que també aposteu pel contacte molt directe amb el lector, organitzeu sí. moltíssimes activitats sempre vinculades a la presentació d'un llibre o a l'edició d'un determinat autor. També és una aposta molt clara que suposo que en el futur marcarà la línia de Fragment editorial, no? Aquest contacte directe a través d'activitats diverses amb els lectors.
Sí, a veure, l'editor el que fa és posar un micròfon davant d'unes determinades veus i dir, doncs, aquesta gent és important escoltar-les, no? És a dir, jo trobo un autor, penso que aquest autor és una meravella, vull que llegit, I per fer que un autor sigui llegit, doncs vol dir que un ha d'anar-ho a explicar, i això vol dir, doncs, presentar aquest llibre aquí, anar aquí a la rodona, anar amb un acte, anar a una entitat, a un congrés, etc. Moure's, explicar-ho, no defugir els mitjans de comunicació. És a dir, la feina de l'editor no s'acaba amb la producció del llibre. A mi m'arriba un manuscrit, jo l'he de convertir en llibre, molt bé, el converteixo en llibre, però un cop s'ha convertit en llibre, no n'hi ha prou amb enviar-lo a les llibreries i ja està, sinó que el llibre s'ha d'acompanyar, s'ha d'explicar. Hi ha d'haver una feina d'explicar les coses. Per exemple, jo estic absolutament convençut que en aquests moments un dels grans pensadors catalans que tenim és Lluís Lluc, Monjo de Montserrat. Estic convençut que en aquests moments, de debò, un dels grans pensadors amb majúscules que tenim avui és Lluís Lluc. Ara, jo això ho he d'explicar. Jo no n'hi ha prou en publicar-li un llibre a Lluís Lluc i enviar-lo a les llibreries. Jo he d'explicar, senyors, tenim un savi excepcional, que és aquest senyor, facin el favor de llegir-lo. Jo ho he d'explicar als periodistes perquè l'entrevistin, jo ho he d'explicar a entitats perquè l'incloguin a la seva programació. D'alguna manera posar-ho en el mapa. No? Aquest paper de promoció dels autors el fem els editors. El poden fer hi ha autor que també es promociona a si mateix, no? Però en molts casos l'autor no es promociona, sinó que hem de ser els editors els que ajudem, els que contribuïm a posar sobre la taula aquell autor, no? I és una feina que jo faig amb molt de gust, perquè quan t'enamores d'un personatge, d'una veu, i dius, aquest és molt bo, doncs anar a explicar-ho, anar a dir, ei, que aquí a Catalunya tenim personatges excepcionals, i de vegades anem a buscar fora pensant-nos que no tenim personatges de categoria, i en tenim, no? Llegim-los. Doncs és una feina que de debò a mi em motiva molt.
Ignasi, quines són les últimes novetats editorials que té Fragmenta, que presenta Fragmenta Editorial?
Home, doncs precisament, ara que citava Lluís Lluc, hem publicat el llibre Religió i Política, Religió i Política de Lluís Lluc, que és una obra monumental. Un altre llibre del qual estic molt content, perquè de fet hi he participat jo directament a fer-lo, són les converses amb Josep Rius Camps. Josep Rius Camps és un altre savi excepcional dels nostres dies, és sacerdot diocesà, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, és un biblista d'una immensa categoria, i amb ell, doncs, hem tingut uns llargs diàlegs que hem transcrit en aquest llibre, converses amb Josep Rius Camps, que també és una autèntica meravella, no? També hem publicat de la tradició índica, hindú, l'experiència vèdica, que és una magna antologia de les escriptures vèdiques, de les escriptures pròpies de l'Índia, traduïdes i comentades, glossades per Raymond Paniker. És el volum L'experiència vèdica dintre de l'Opera Omnia Raymond Paniker, que és un volum, que ningú no s'espanti, de 1.100 pàgines, de manera que requereix un cert posar-s'hi, no? De dir, vaig entrar en aquesta tradició espiritual que és diferent de la nostra, diferent de la que ens ha arribat a Europa, diferent del cristianisme, però que també ens pot aportar molt, i que també val la pena fer aquest treball de entro a casa de l'altre i em submergeixo en una cosmovisió que és diferent de la meva, que em dona uns punts de referència diferents i que això també em fa relativitzar moltes coses o em fa redescobrir coses de la meva tradició que potser no n'era del tot conscient, no? Perquè de vegades el viatge cap a l'altre és un viatge d'anada i tornada. De vegades anem a Orient i això ens serveix per dir, ostres, doncs, tal cosa de la meva tradició cristiana no n'era conscient i la retrobo a Orient i llavors torno i valoro molt més allò que havia menysprejat, no? Per exemple, l'exemple més clàssic és el de la mística, no? De vegades un va a Orient a la recerca d'autors en profunditat espiritual i aleshores s'adona que en la tradició cristiana doncs també tenim un Joan de la Creu o una Teresa de Jesús. Però ha estat bé sortir per redescobrir-ho. És a dir, no és que aleshores diguis, mira, estalvia't el viatge i ves directament als autors de la nostra tradició. No, també està bé que de vegades necessites una distància, anar a fora i aleshores tornar. I són camins que un va fent i que realment tenen un sentit.
Doncs just d'aquí a una setmana se celebra aquest segon fòrum Fragmenta, 7 anys de Fragmenta Editorial. Serà el dissabte, el proper dissabte, el dia 24 de maig. Autors i lectors en diàleg. Ignasi, gràcies per haver-nos acompanyat avui al programa.
Gràcies a vosaltres.
50 intel·lectuals con luz propia. L'últim llibre de Juan José Tamayo amb les biografies dels personatges més importants de la teologia crítica del segle XX. De Fragmenta. Per més informació, visiteu el nostre web www.fragmenta.cat. Els homes són superiors als animals? La disputa de l'ase, d'Anselm Turmeda, el nou llibre d'Editorial Barcino per aquest Sant Jordi. Un diàleg divertit i mordaç que es riu dels costums i la vanitat dels homes. Més informació a editorialbarcino.cat.
La cultura a De Llibres i Més.
Saludem novament Mar Arenaza. Mar, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui ens portes una novetat que ha sortit aquesta mateixa setmana.
Doncs sí, és un llibre que ha arribat a les llibreries aquest dimecres i es diu Nos vemos allá arriba. És del Pierre Lemaitre i és el Premi Goncourt 2013, l'últim premi Goncourt d'aquest any. I l'ha publicat Salamandra, és molt nou, i la veritat és que està molt bé, m'ho he passat molt bé llegint-lo i us el recomano de veritat. Us faig una miqueta la sinopsi del llibre. Comença a finals de la Primera Guerra Mundial, que tots sabem que aquest any, el 2014, se celebra el centenari de l'inici de la Primera Guerra Mundial, que una guerra que va canviar tot el panorama d'Europa i del món en el seu moment i que va tenir una importància fonamental en la història. Doncs aquesta novel·la d'aquest autor francès s'inicia just 20 dies abans que s'acabi la Primera Guerra Mundial, amb l'armistici d'Alemanya i França, i té com a protagonistes dos soldats francesos, l'Eduard Pericourt i l'Albert Maillard. Ells dos en resulten ferits en aquests últims dies, no?, d'una manera molt, molt curiosa, molt accidental, i estan amics, perquè un van a l'altre. A partir d'aquí s'inicia tota una trama molt ben construïda, es llegeix com una novel·la negra, queda esclavat en el sofà perquè vol saber exactament què va passant en aquesta situació. Es desmobilitzen després de la guerra i aquí hi ha molts de temes que surten a la llum. Doncs són com les estafes que van haver-hi al llarg de la Primera Guerra Mundial, estafes econòmiques, aprofitant-se de la gent. N'hi ha algunes que són reals, d'altres que són inventades, però té un punt de realisme important, així com tota l'adaptació dels soldats, no?, després d'una guerra tan llarga, tan dura, i que tothom s'esperava que acabaria d'una manera i va acabar d'una altra. Us ho passareu molt bé, es llegeix molt ràpidament, els bons són molt bons, els dolents són molt dolents. Realment ha fet un gran esforç d'aquest realisme, no?, de documentar-se, d'investigar tota aquesta etapa, i la veritat és que us ho passareu molt bé. Els personatges van creixent a mesura que es va llegint el llibre, i us ho passareu molt, molt bé, amb un final inesperat, molt trepidant, i que la veritat us el recomano amb molta força.
Vivament, no? Ja veig que t'ha agradat la lectura d'aquest Nos Vemos Allá Arriba.
Nos Vemos Allá Arriba, doncs sí. La veritat m'ha agradat molt i està molt ben escrita, és diferent a altres llibres, no?, que també potser perquè van ser escrits més a prop del final de la guerra, i és un llibre molt actual. I també cal dir que té bastants punts, ja veureu que té bastants punts inspirats en fets reals, i hi ha punts que em fan pensar molt en Senderos de Gloria, de Stanley Kubrick, aquesta guerra també, aquesta pel·lícula que parla de la Primera Guerra Mundial. I ja sabreu per què, just quan comencem el llibre ja sabreu per què ho dic. I la veritat és que és un llibre molt nou i que va molt bé aprofitant aquest any que es commemora a l'inici de la Primera Guerra Mundial.
Aquesta efemèride. Doncs recordem l'autor, l'editorial i el títol.
L'autor és Pierre Lemaitre, el títol és Nos Vemos Allá Arriba, el Premi Goncourt 2013, i ha estat publicat per Salamandra.
Perfecte, Mar, doncs gràcies per una nova proposta, per una nova recomanació, i fins al proper dissabte.
Moltes gràcies i bona setmana.
De llibres i més, un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu. Entre bambalines, amb Biel Cadilla.
Biel, molt bona nit.
Hola, bona nit, Emili.
Comencem, com sempre, amb el repàs a les estrenes de la cartellera per aquesta propera setmana, i comencem parlant d'una obra de dibuixos.
Sí, Tragèdies, de Germaine Blackwell, parla de la torturada existència d'un dels dibuixants i creadors més brillants i més desconeguts a l'hora del segle XX. Considerat per molts el pare de la novel·la gràfica moderna, Blackwell va desaparèixer misteriosament el 1935, deixant només un rastre d'escrits i esbossos al seu darrere. Els joves integrants de la companyia, els Carmen Sunyer, entre els quals hi ha Jaume Madaula, han triat aquesta història per al seu debut. Marc Angelet n'ha fet la dramaturgia i Guillem Albà en serà el director. Ho podreu veure aquesta setmana que ve, del dimecres 21 al diumenge 25, a la nau Ivanov.
I el retorn d'Oriol Grau als escenaris.
Sí, el mític component del Terrat, que es va fer famós al costat d'Andreu Buenafuente imitant aquell, o fent aquell personatge del Palomino, ara torna a fer d'actor. Mai no ha deixat d'exercir com a director de teatre, però la veritat és que feia molts anys que no el veiem interpretar. Doncs bé, ara ho farà en un espectacle de petit format anomenat L'Esperança, de Quique Culebres, al petit teatre Àtic 22, que està situat just a sobre del Tantarantana. Aquesta obra ens situa en una nit de Nadal en què una parella d'homes es fan regals, tot i que el seu amor és cada vegada més precari, fins que un dels dos revela un secret terrible. Estarà en cartell del 20 al 29 de maig.
Biel, i ara una de poesia.
La companyia Accidents Polipoètics presenta un nou recital de poesia i aforismes. Pels qui no els hagin vist mai, realment són enginyosos i divertits, són molt recomanables. Ara teniu una nova oportunitat de descobrir-los a la Seca Espai Brossa amb l'espectacle Baby Boom del 22 de maig al 8 de juny.
I un homenatge a Albert Camus.
A la sala Beckett, dimarts que ve, s'hi interpreta L'Accident, un muntatge dirigit per Carme Caner i Rosa Maria Cerdà. L'acció comença just després de l'accident de cotxe en què Camus va perdre la vida i ens explica com l'esperit del difunt escriptor francès es troba amb el del seu editor i amic Michel Gallimard, que conduïa el cotxe. Tots dos intentaran trobar la manera que el camí pugui entrar al cel, tot i haver mort sense creure en Déu. L'accident estarà en cartell a la Beckett fins al 10 de juny.
I una cita de reflexió sobre el matrimoni.
Aquest és el tema d'Ara que ho tenim tot, de Lee Blessing, que s'estrena dijous al Jove Teatre Regina, on es podrà veure fins al 29 de juny. L'actriu Núria Casas, que n'és una de les protagonistes, es va enamorar d'aquest text i va decidir dur-lo a escena. Per això va iniciar una campanya de micromecenatge amb la qual ha recaptat més de 4.000 euros. L'altre protagonista és Octavi Pujades, conegut per la seva participació a La Riera de TV3, i el director és Quique Culebras.
I un cant a la infància.
Aquesta és la nova proposta del dramaturg i director Marc Artigau, Aquellos días azules, una obra poètica i nostàlgica feta de trossos de records, de bicicletes sense frens i de pilotes punxades. Un cant d'enyor a la infantesa que es podrà veure des d'aquest dimecres fins al 8 de juny al Círcul Maldà.
I un èxit de taquilla assegurat.
Doncs sí, el de Carlos Latre, que promet arrasar amb el seu nou espectacle d'imitacions 15 anys no és nada. Estrena dijous vinent al Club Capitol i de moment no té data de sortida.
Fem tot seguit un cop d'ull també a la crítica de la setmana.
Una crítica que destaca de manera gairebé unànime l'obra de la que parlarem tot seguit, La dama de les camèlies. Santi Fondavila, a l'Ara, titulava el seu article Nausica Bonin, gran actriu, gran dama. I deia, és una funció que traspua veritat i credibilitat. Això és clar perquè Nausica Bonin mostra un talent interpretatiu de primer ordre i construeix un personatge en principi lleuger i fort i després fràgil i amorós sobre la intel·ligència i l'emotivitat. Ha anat fins al moll de l'os del personatge i l'ha fet seu en el que diu i en com ho diu. Herman Bonin firma una direcció molt acurada, a la fi una producció, superproducció, per la seca, impecable. El periòdico César López parla de l'eclosió de Nausica Bonin. Afirma que és una actriu en alça que ara, amb La dama de les camèlies, exhibeix una gran maduresa interpretativa i pronostica que aquest muntatge serà, sens dubte, un trampolí per la seva carrera. Al Time Out, Juan Carlos Olivares escriu que, encara que la història sigui una mica demodé, la nua adaptació teatral de La seca val la pena per contemplar l'ascendent evolució com a actriu de Nausica Bonin. El camí d'allò mundà o íntim de la protagonista, un viatge interpretatiu de fora a dins, juga al seu favor. I Andreu Sotorra ha escrit: hi ha moments antològics en el teatre, irrepetibles segurament, es produeixen només de tant en tant, deixen empremta. Aquest que tanca La dama de les camèlies i que protagonitza Nausica Bonin n'és un.
Doncs després de tot aquest reguitzell de falacs, Nausica Bonin, bona nit i benvinguda al De Llibres i Més.
Bona nit, moltes gràcies.
A l'Entre Bambalines. Et sents una mica aclaparada per aquestes crítiques tan centrades en la teva feina?
Déu-n'hi-do. No, la veritat és que no... Jo crec que quan treballes, el que menys has de fer cas és a l'opinió externa, una vegada la feina està feta. Llavors, en aquest cas, és veritat que és molt positiu... I sobretot jo crec que és un treball que hem construït entre tots, per molt que el meu personatge potser sigui el més visible, jo crec que és gràcies a aquesta companyia d'11 que som a La seca, que hem pogut fer això i que resulta que agrada i que és bonic. Jo crec que hi ha molt d'amor en aquest projecte dirigit per l'Herman, la dramaturgia l'ha fet la Sabina, la meva mare, i bé, sí, la veritat és que estic molt contenta, sobretot per l'obra i pel meu pare, que per l'Herman, que li feia molta il·lusió portar aquesta obra, i perquè per La seca és una superproducció, tenir 11 actors allà està bé, en temps de crisi.
Doncs parlem una mica d'aquesta obra, és una versió inspirada en el text original de La dama de les camèlies, la cèlebre novel·la d'Alexandre Dumas, fill. En aquesta ocasió l'adaptació i dramatúrgia la firma Sabine Dufenot, la teva mare, la mare de la Nausica, i la direcció d'Hernán Bonin, el seu pare. El repartiment hi destaca també Montse Guallar, però també altres actors veterans com Pep Jové o Joan Anguera. Feia molts anys que La dama de les camèlies no es representava a Barcelona. La darrera que recorda la va protagonitzar la mítica Margalida Xirgo l'any 1911, i d'això ja fa més d'un segle. Aquesta versió es va estrenar ja fa més de dues setmanes, el 30 d'abril, i estarà en cartell fins l'1 de juny a La seca, a l'Espai Brossa. Nausica, tot un repte, no?, interpretar aquest clàssic.
Déu-n'hi-do. Sí, home, són grans personatges de la literatura, en el cas de la novel·la, i en aquest cas, doncs, del teatre... del teatre francès de l'època. És un personatge molt gran. Ara, jo crec que com tots els grans personatges o com tots les heroïnes o els herois o els mites, s'ha de construir des de la part més humana, des d'entendre què li passa des de la base, no? I a partir d'allà construir el teu propi personatge, perquè els personatges no existeixen en si, clar, no? És segons qui l'encarni. Tot i que la Marguerite Gautier està inspirada en una part de la vida del Dumas, que va conèixer una noia que es deia Marie Duplessis. Uh-huh. I després d'aquesta història d'amor amb l'Alexandra, ell va escriure aquesta novel·la.
És el paper més important que has fet fins ara, per tu?
De teatre, sí.
De teatre, sí?
Sí, sí, totalment.
Uh-huh. Qui va decidir dur a escena aquesta obra? Va ser cosa del teu pare?
Sí, l'Herman portava molts anys amb aquesta obra entre cella i cella i bé, va considerar que aquest any doncs, era l'any per fer-la i sobretot per fer-la a la seca i amb l'equip que tenia i que compta, que crec que se li ha donat molt suport i tots hi hem posat moltes ganes i molta il·lusió.
Quina ha estat la teva... T'has inspirat en algú concret per preparar el personatge?
No, la veritat és que no... He intentat no concretar massa. Sí que he fet treball de camp, de recerca, he parlat amb noies, bueno, que ara mateix, portat a l'època d'ara, parlaríem de prostitució de luxe o d'escorts, o... sí que he tingut un parell de converses així. I és curiós com, quasi dos segles després, el discurs que tenien aquestes noies de cop s'assemblava molt al discurs de la Marguerite Gautier de la novel·la, no? De la manera d'estimar o com o si et pots enamorar, si no, del tipus de relacions. Bueno, és interessant. I a part d'això, bueno, m'he vist moltes pel·lícules així de mítiques, la de la Greta Garbo de Camille, que és com, uh-huh, és com el referent més obvi. Però sí, he intentat com anar agafant cosetes que m'interessaven més que fixar-me en algun concret.
I com ha estat treballar amb els teus pares?
Complicat. Molt fàcil.
Fàcil?
Sí, suposo que també portem molts anys compaginant la vida personal i professional. Llavors ho tenim com molt per la mà. I està bé, ens coneixem molt, llavors és fàcil. Jo, a mi m'és molt fàcil saber què vol o què busca o què vol
dir quan diu alguna cosa, no?
Clar. I ell també, a l'Hermann, li és molt fàcil, suposo, saber com dirigir-me.
I treballar amb actrius de la talla com Montse Guallar?
Un luxe. Amb la Guallar havia treballat ja fa com 5 o 6 anys al Llibertí. I tornar a coincidir amb ella, la veritat, ha sigut màgic. I a mi m'agrada molt treballar amb gent de diferents generacions, tant més joves com més grans, perquè jo crec que totes les energies es complementen, no? I els uns aprenem dels altres. I els més joves de cop donem més vitalitat o més innocència o més vet a saber, i els grans ens aporten una sabidoria i un savoir-faire, que en diuen en francès, no? I unes tables que són molt importants i interessants.
Uh-huh. És una història d'amor que recorda també altres clàssics, com Romeo i Julieta, no? No sé si tens aquesta percepció.
Sí, és una història... És que és una gran història d'amor, per un cantó. És una història de reivindicació, també. És un crit de llibertat, és... I també és una gran crítica social. A l'època la novel·la va sentar molt malament, molt malament. Llavors Alexandre Dumas va escriure l'obra de teatre, que és molt més light, molt més descafeinada, per contentar una mica la classe aristocràtica francesa, perquè es van enfadar molt amb aquesta novel·la. Perquè no deixa de deixar al descobert això, no? El poder del diner, que tot es compra, que tot es ven, fins i tot l'amor.
Que tot té un preu.
Que
no?
Tot té un preu, sí, sí. Cosa que ara és bastant vigent, també, jo crec.
Mm-hmm. Diries que és una obra feminista, Nausica?
No sé si és una obra no sé si l'obra és feminista, però sí que crec que el personatge de la Marguerite Gautier... és una precursora del feminisme i de la lluita... De la dona, de les decisions, de ser conseqüent amb el que un vol i decidir, i decideix, i lluitar per això, i lluita fins a la mort, de fet.
Uh-huh. Pel que fa a la posada en escena, crida l'atenció que no hi hagi cap element al decorat. Simplement l'escenari i una magnífica il·luminació que ens permet traslladar-nos d'un lloc a l'altre. Per què aquesta aposta tan arriscada?
Jo era perquè l'Hermann va voler donar, sobretot, valor a l'actor i a la paraula. Tant la dramatúrgia com la direcció han anat, jo crec, que per la mateixa direcció, que és anar a l'essència i al nucli de la història i de les emocions i dels sentiments. I per això va decidir fer aquesta aposta, de dir, posem els 11 actors amb aquest text, absolutament despullat d'això d'ensucramenta, no? És molt dur, el text. I llavors l'escenografia és... hi ha escenografia visual i sonora, no? Uh-huh. Que diem, perquè realment han fet un treball de llum al Josep Maria Civit i de so al Jordi Bonet, que realment et dona la sensació que transporta, no?, a llocs. I a mi sembla interessant, perquè també deixa l'opció a l'espectador de generar-se ell a l'espai. No. Fa volar una mica més la imaginació de l'espectador.
Esteu fins al dia 1 de juny a la Seca. Sí. Hi ha possibilitat de gira, de fer gira?
Ens encantaria, però de moment no. Això demana a algú que es dediqui, no, a buscar... Hi ha 11 actors, no és fàcil de portar, però bé, amb aquesta escenografia, de fet, ens agradaria molt, a veure si hi ha sort.
Uh-huh. Doncs bé, recordeu, fins l'1 de juny a la Seca, l'Espai Brossa, la Dama de les Camèlies, amb Nausica Bonin com a protagonista. Nausica, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres aquí a l'Entre Bambalines, al de Llibres i Més de Ràdio Estel.
Gràcies.
I com cada setmana tanquem aquesta secció, oferim-vos l'oportunitat d'anar al teatre per la Patilla.
Doncs sí, ha arribat l'hora de sortejar dues entrades per anar a veure aquesta obra, La Dama de les Camèlies, dijous vinent, dia 22, i per aconseguir-les només heu de respondre, com sempre, una pregunta, i és la següent, atenció. Quina mítica actriu catalana va protagonitzar La Dama de les Camèlies ara fa més de 100 anys? Les respostes ja ho sabeu a través del facebook.com/dellibresimés i del twitter.com/dellibresimés amb l'etiqueta Concurs Bambalines i la resposta correcta. Recordeu la pregunta. Quina mítica actriu catalana va protagonitzar La Dama de les Camèlies fa més de 100 anys? Podeu guanyar aquestes dues entrades per anar a veure dijous que ve, dia 22, aquesta obra, La Dama de les Camèlies, a la Seca, Espai Brossa.
Doncs molta sort als nostres oïdors. Biel, fins la propera setmana.
Fins la setmana que ve.
Literatura i més.
I arribem a la recta final del nostre programa d'avui. Ho fem, com sempre, amb una proposta musical, una nova proposta. Avui volem reivindicar la figura d'un artista captivador i inclassificable, l'Isaac Ulam, cantautor de Blanes, poc conegut pel gran públic, però amb tres discos publicats definits per la premsa especialitzada com peces de culte, i raons no en falten. Les seves cançons són capaces de transportar-nos a altres mons amb tons melancoliosos, melodies fascinants i lletres plenes d'evocadores imatges. Amb la cançó Viure amb tu, del disc Murtra 2012 d'Isaac Ulam, ens acomiadem fins la setmana que ve. Esperem que hagin gaudit d'una bona estona de ràdio, salutacions de tot l'equip d'aquest programa, en Santiago Gorgas, en Jordi Pacheco i en Biel Cadilla, que han estat una setmana més a la redacció, i en Mario Ramírez, al control tècnic. Com sempre, gràcies i fins al proper dissabte.
Viure amb tu és com trobar una flor, una terra on somiar i tot un món a les teves mans. Tot el que veig és aquest turó, cada arbre, cada ocell i cada forma de llum et pertanyen a tu. Oh, i més forts que dues arrels, somiant que encara fa bon temps i a les nits regnen els estels. Viure amb tu és com trobar una flor, una terra on somiar i tot un món a les teves mans. Oh, i més forts que dues arrels, somiant que encara fa bo.
cada cosa important o que no es veu, però hi és igual. Vida viu és com trobar una flor, una terra, un somiar, tot un món a les teves mans.
De llibres i més, un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu. 50 intel·lectuales con luz propia, l'últim llibre de Juan José Tamayo amb les biografies dels personatges més importants de la teologia crítica del segle XX, de Fragmenta. Per més informació, visiteu el nostre web www.fragmenta.cat. A punt de complir 80 anys, Ramon Llull va dictar la seva extraordinària vida a un monjo cartoixà de París. El nou llibre d'Editorial Barcino, Vida de Mestre Ramon, de Ramon Llull, a la venda a llibreries. Més informació a editorialbarcino.cat.
Ràdio Estel.
Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació ONCE. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els diumenges a les 3 de la tarda, amb la direcció d'Anna Hernández. RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació.
Ràdio Estel. Well, I
can't stand to see you. Call me a bumblebee, I want you to stab your thighs through my bumblebee. And you know your stuff. Yeah, you know your stuff. I'll stay me bumblebee where till I get in the sing along in my ride on. My bumblebee got a sting out long as my ride on. She stopped me this morning, but been restless all day long. Back home, can't stand it. See how I go nowhere.
Stop. Especial, autèntic, amb personalitat, amb criteri. L'estil que va amb tu, l'emissora que va amb tu. La música de Ràdio Estel és la que et defineix. Ràdio Estel, la música i tu.
Ràdio Estel.